La Roca del Cargol torna a estar il·luminada. L'Ajuntament ha reemplaçat el focus per tal d'il·luminar un dels emblemes del municipi i alhora minimitzar la contaminació lumínica a l'entorn natural. L'actuació es complementa amb la instal·lació dels fanals de l'skatepark, que estan dotats amb panells solars. Les dues accions, que han estat altament reivindicades pels vilatans, s'han executat a través d'una partida que ascendeix als 11.300 euros. La UBET preveu una campanya de Nadal irregular i marcada per la meteorologia. El pont de desembre va ser molt bon vendes, però li han seguit unes setmanes força fluixes. La UBET busca el compromís del client local per animar les vendes des d'ara fins abans de Reis. Nova cantada de Nadales a les escoles de l'Escala. L'Empúries i l'Escolapi han fet la tradicional cantada de Nadales pocs dies abans d'acabar la primera etapa del curs. Unes actuacions coneixen el professorat amb l'alumnat i els seus familiars al voltant del caliu nadalenc que desperten aquestes representacions. Les activitats del Casal del Jubilat i del programa municipal Més 60 mitiguen la soledat de les persones grans, especialment durant les festes. Des del consistori aquest desembre s'han emprès diversos tallers de temàtica nadalenca, mentre que des del Jardí del Pedró s'està organitzant una revetlla de cap d'any amb ball de fi de festa. En esports, el sènior masculí del club bàsquet l'Escala ha superat dues vegades la barrera dels 100 punts. Els 9 partits que ha disputat tots els ha guanyat fàcilment. La victòria més àmplia ha estat contra el Badruna Palamós, amb un triomf de 82 punts de diferència. I el temps, seguirem amb boires de bon matí, panorama més assolellat al migdia i tarda. Demà, però, arriba un nou canvi de temps al vespre i nit. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 18 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Escudella, torrons, regals, raïms, polvorons... Ja tornem a ser Nadal. I aquest any, Maria, ha passat volant?
Sí, i sempre anem tard, Joan. Ja veus, estem gravant a última hora l'anunci de Nadal. Som-hi.
Som-hi.
Espereu-me, que ara vinc! Que no he pogut ni treure la bossa i encara no tinc ni els regals, Ivan!
Doncs jo, l'Ali, ho tinc tot a punt. Fins i tot tinc temps de fer esport. Ah, i que no faltin els calçotets vermells.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on coneixerem de primera mà el projecte Dorna. Sabrem exactament de què va això. Després descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani i acabarem el programa d'avui anant fins a l'Ampolla, al Delta de l'Ebre. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. El nostre company de Canal Blau parlarà amb la cap de projectes de l'associació Cetàcia perquè ens expliqui en què estan treballant recentment, Guillem.
Doncs avui parlem amb la Núria, cap de projectes de l'associació Cetàcia, una entitat dedicada a l'estudi i la conservació dels mamífers marins i la biodiversitat del nostre litoral. Amb ella coneixerem el projecte Dorna, una iniciativa científica que vol analitzar l'impacte ambiental de la futura instal·lació d'una piscifactoria davant la costa del Parc del Garraf i entendre com pot afectar espècies tan emblemàtiques com el dofí mular. Bon dia, Núria, què tal, com estem?
Hola, bon dia, moltes gràcies per donar-nos l'espai.
Per començar, què és l'associació Cetàcia i quina és la vostra tasca principal al litoral català?
Doncs nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, que ens vam fundar el 2012, i llavors el que ens dediquem és, a través del voluntariat, a mostrejar, a estudiar totes les espècies de cetacis, serien dofins, balenes, cachalots, que podem trobar a les costes del Garraf, que se sorprendria moltíssima gent perquè en realitat hi ha una gran abundància de mamífers marins a les nostres costes. I a banda d'això també doncs, vam fer mostres d'aus marines, de tortugues, de taurons, de tota aquella fauna que de vegades passa desapercebuda, però que és allà. A banda d'això també fem xerrades divulgatives a escoles, potser algú ens ha vist en alguna biblioteca, en algun centre cívic, fent també bastanta divulgació en aquest aspecte.
Per què creus que el Parc del Garraf és una zona especialment rellevant des del punt de vista biològic?
Bé, doncs jo crec que pels mateixos motius que és una zona rellevant per a la pesca, no? És una zona amb abundants recursos marins, tenim els canons submarins ben a prop de la costa, que són unes grans valls submarines, no? Perquè ens entengam que es troben molt prop de la costa i això origina una gran quantitat de nutrients, no? Hi ha major mescla de corrents, de nutrients, allò fa que bueno, bàsicament que les aigües siguin més riques. Això afavoreix molt a poblacions tan pesqueres com Vilanova, no? Amb la llotja que tenen allà. I també, doncs, si hi ha peix, doncs, també hi ha altres espècies, com des que nosaltres ens interessen, no? Doncs, delfins, balenes, aus marines, tortugues... Llavors, és per això que és una zona doncs, molt rica i bueno, digna de com a mínim observar.
Des de l'associació, com arribeu a combinar aquesta recerca científica amb la divulgació i també la implicació de la ciutadania?
Bé, per nosaltres, i crec que hauria de ser algo comú, va de la mà, no? Creiem que la gent només es mobilitzarà per a conservar un espai si sap el valor que té. Si tu creus que on de casa tens un desert, potser no et mouràs per protegir-lo. En canvi, si fem saber a la gent que el tesor que tenim ben a tocar de casa, no? Que anem a la platja tots els estius i potser nos plantegem el que hi ha, no? Sota l'aigua, llavors creiem que és la manera de mobilitzar a la gent, de fer-la conscient del que tenim, i això va en molts nivells, tant a nivell bàsic com reciclar o no tirar residus, com a nivell de les decisions després que prenem a nivell polític, a nivell personal, a nivell social. Llavors creiem que tot va de la mà, no podem separar-ho de ninguna manera, llavors volem donar una resposta a les preguntes que des de la ciència ens fem, no? de quines espècies tenim, però també donar una resposta a la ciutadania, a veure com podem conservar, què hem de fer, no? com hem d'actuar davant de la creixent interès que hi ha pel medi ambient i pel medi marí de la població.
Parlem una mica ara del projecte que heu iniciat recentment, que és el projecte Adorno, que neix en un moment clau. Què us preocupa especialment de la futura piscifactoria prevista per al 2026?
Doncs el que ens preocupa és que sembla que no hi ha... Bueno, almenys no sembla que hi hagi massa ulls mirant com pot actuar llavors. No ens preocupa socialment, sinó que creiem que és una gran oportunitat a nivell científic, però també a nivell social i personal, de veure com una estructura, com una piscifactoria, que no és cosa menor, no? Pot afectar a tot l'ecosistema que tenim aquí al Garraf. Llavors, la piscifactoria es situa en un moment en què els ecosistemes ja estan molt saturats, no és sorpresa per a ningú, hi ha una gran quantitat de gent al mar, hi ha un impacte que el medi ambient està assumint i no tots aquests impactes s'estan valorant. Llavors, construir una nova piscifactoria, no entrem a discutir si és necessari o no, no és la nostra funció, però sí que és veritat que aquesta piscifactoria s'està construint en una zona d'especial conservació, és una zona protegida per la xarxa Natura 2000, per la Unió Europea, i que a dia d'avui no hi ha un pla de conservació de les espècies que hi ha allà. Llavors, nosaltres el que creiem és que és una oportunitat perfecta des de la ciència per veure què tenim allà abans de que es produïsca aquest impacte, no? Aquesta piscifactoria.
Per posar una mica en dimensió des de Cetàcia, quins canvis creieu que pot provocar una instal·lació d'aquestes dimensions en l'ecosistema marí de la zona?
Doncs precisament això és el que tractarem d'esbrinar durant aquest projecte que comprendrà 3 anys. Nosaltres estudiarem com són els ecosistemes de la zona abans de la construcció, per això que hem començat ja, com serà durant la construcció i com serà després de la construcció. Llavors, amb aquest tipus d'estudi, precisament el que podem esbrinar és això que em preguntes, com afecta? Doncs la veritat és que no ho sabem. Basant-nos en el que hem vist a altres llocs de Mediterrani, a altres llocs d'Europa o a altres llocs del món, pot ser que siga un efecte dissuasori que modifiqui tant l'ambient que faci que les espècies que tenim aquí, com el dofí mular o espècies d'aus marines, doncs ja no vulguin viure aquí, o pot ser exactament el contrari, que siga una font i agregue més espècies de peix, llavors on hi ha més peix hi ha més menjar, hi ha més, no? més interès d'aquestes espècies que nosaltres estudiem per acostar-se a la zona. Llavors, sabem que generarà un impacte, això és evident, el que no sabem encara és quin tipus d'impacte. Llavors, això és el que nosaltres tractarem de veure al llarg d'aquests anys.
El que a mi em genera una mica de curiositat és el per què heu posat el focus en el dofí molar i en les aus marines com a indicadors ambientals.
Doncs el tema de que sigui el dofí molar i les espècies d'aus marines, sobretot és perquè són les espècies que estan més presents a la zona. Al Garraf tenim moltes espècies de cetacis, però l'única espècie en general que trobaríem en aquesta zona, que és una zona bastant costera, està a uns 6 quilòmetres de la platja, de la costa, la piscifactoria, seria el dofí molar. Llavors, és una zona d'hàbitat d'aquesta espècie, llavors és l'espècie perfecta. També és una espècie que fa, nosaltres ja fa anys que estem observant a la zona, llavors és una espècie que tenim bastant controlada, que coneixem més o menys els seus moviments, sabem com estudiar-la, llavors és una espècie doncs, perfecta, no? I per poder-la estudiar. Pel que fa a les aus marines, també el mateix, són aus que es veuen molt influenciades per aquest tipus d'estructures i per l'activitat pesquera. Llavors, a més, són espècies que estan molt protegides en aquesta zona. No hem d'oblidar que la zona d'especial conservació, on es situa la piscifactoria, és una zona que protegeix precisament espècies d'aus marines, com la gavira corsa, com els cors marins, i que també protegeix el dofí molar. Llavors, són les espècies perfectes, no? Tant per el seu nivell de protecció com per la seva presència i per la vulnerabilitat també que tindran, no? Per estudiar en aquesta zona.
No sé si podries tornar a aclarar quin tipus de dades recollireu durant l'abans, el durant i el després del projecte?
Doncs nosaltres el projecte l'hem plantejat en 3 anys, llavors el que farem en cadascun d'aquests anys és un mostret similar per tal de poder-lo fer comparable, no?, els 3 anys. I el que farem seran sortides de navegació, les que fem habitualment en la nostra activitat, en els quals mostrejarem la presència de dofins i d'aus marines a través d'un sistema de transectes en el qual doncs, intentem anotar i tenir constància de tot allò que anem observant a la zona a mesura que anem navegant. Amb aquest sistema el que fem és extractem de no, la zona que mostrejarem, poder-la extrapolar a tota la zona d'especial conservació i al final poder tenir un estudi de distribució de on es troben aquestes espècies, on són més freqüents, on són menys, i després amb això, al llarg de fer-ho durant diversos anys, pots arribar a comprovar si hi ha hagut un canvi, no?, el que hi havia abans en el que hi havia durant la construcció, perquè entenen que una construcció també serà, no?, el procés de soroll que puc arribar a fer, el moviment que té obrers que puc arribar a fer, i després també el posterior, una vegada ja està instal·lada, si aquesta distribució d'espècies ha canviat, si és la mateixa. Això és el que aquest estudi ens permetrà.
Entenc, doncs, que el paper dels voluntaris dins de el projecte Dorna és clau per tirar endavant la recerca.
Sí, exactament. Este projecte no podria desenvolupar-se sense el paper del voluntariat, la majoria de les activitats que fem des de la nostra. Llavors, les nostres sortides des del projecte Dorna és el personal voluntari de l'entitat i el voluntari que vulgui acompanyar-nos també pot venir, els que ens encarreguem d'agafar les dades de presència d'espècies, com t'he comentat abans. De fet, ja que estem, ja tenim una plataforma de voluntariat de la Fundació PINAE, que és qui ens finança part d'aquest projecte, en el qual la gent interessada pot venir i inclús ajudar-nos a agafar dades de presència d'aus o de presència de vaixells. Llavors, qualsevol persona interessada doncs, també ens pot acompanyar i participar de manera més activa en el mostreig d'aquestes zones.
Per la gent que no conegui, com és una jornada tipus de recerca a bord de l'embarcació?
Doncs les jornades al vaixell comencen molt pront, això és important que la gent ho sàpiga. Nosaltres ens trobem a les 8 al port, sempre, i sempre que hi ha bona mar, està clar. I el que fem és navegar, en el cas de Dorna doncs ens quedarem a la zona d'especial conservació més prop a la costa, però en cas del nostre projecte habitual de fotoidentificació el que fem és navegar cap a la zona més profunda dels canons submarins. Llavors al llarg de tot el dia el que fem és estar observant, sempre estem observant al mar, 3-4 persones mínim sempre en un moment, i anotant tot allò que podem veure al mar, siga doncs, peixos lluna, aus marines, tortugues, taurons, tot allò que puguem, mantes també, anar observant. En el cas de que veiem cetacis, el que fem és acostar-nos allà i fer un mostreig un poc diferent, en el qual tractem d'identificar a nivell individual cadascun dels exemplars de les espècies de dofins o de balenes, de cetacis, que podem trobar. Llavors, aquests són uns mostrejos llargs, però la veritat és que molt gratificants, perquè els dies, doncs, són dies fantàstics. I al final tornem al port, doncs, unes 10 hores de navegació, tornem a les 5, a les 6, depèn del dia, se'ns pot allargar més o menys, però bueno, són sortides de dies complets, sí.
El dubte que em generava és, per jo també he estat mirant, el perfil de voluntariat, perquè sí que és veritat, doncs, que destaqueu el que és important, doncs, tenir una mica d'experiència prèvia.
Doncs l'experiència també que no dona, tant dona el estar al vaixell i anar treballant. El que sobretot demanem és que siga gent que li interessa el tema, perquè està clar que si no t'interessa massa no vols passar-te 10 hores en un vaixell treballant, això ho entenem. Llavors, simplement el que demanem és gent amb entusiasme i amb ganes de col·laborar, d'ajudar, i després nosaltres ja fem una formació inicial als voluntaris que venen, i també entenem que la gent s'ha d'anar formant, doncs, al llarg del temps que dura el seu voluntariat. Llavors no hi hauria uns requisits previs com a tal, no demanem uns estudis, no demanem una experiència, demanem una predisposició, unes ganes, no? I després la resta de coses, doncs, ja es van trobant per el camí.
On es pot trobar més informació, Núria, per inscriure's o per participar en el projecte Dorna?
Doncs per participar en el projecte Dorna ens podeu seguir a xarxes socials, on allà anem publicant totes les sortides que anem fent. La nostra idea és fer una sortida al mes, o sigui que durant els pròxims 3 anys podreu participar al projecte. Si voleu inscriure's com a voluntaris, llavors és a la pàgina del voluntariat de la Fundació PINAE, on podreu anotar-se, però de nou nosaltres també compartirem aquesta informació cada vegada que hi hagi una sortida nova.
I ja per acabar, quin missatge voldríeu transmetre des de l'associació Cetacia sobre la importància de protegir espais com les costes del Garraf?
Doncs nosaltres creiem que és important que hi posem atenció com a ciutadania, també com a institucions, però que nosaltres tenim també el poder de poder canviar les coses, sempre i quan siguem conscients del que cal fer, no? De tinguem la vista posada al mar, no? Ens agradaria, i que després també exigim aquesta mateixa mirada a les nostres institucions, no? No només va de fer un voluntariat, tot i que és molt important, i de participar en tot el que es puga, sinó també d'exigir després responsabilitats als nostres governants, institucions o responsables, per a poder actuar en conseqüència, siga a una empresa, siga a un ajuntament o a les associacions, no, mateixes. Llavors, bueno, la idea és que tots puguem anar en la mateixa direcció i que puguem coordinar-nos per conservar el tresor que encara a dia d'avui tenim davant del Garraf i que nosaltres, doncs, ens lluitem per conservar.
Perfecte, doncs, primer de tot, moltes gràcies, Núria, per la feina i la labor que feu des de l'associació Cetacia. I després, moltes gràcies per passar-te avui per aquí per explicar una mica els projectes que esteu fent.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra tasca.
Adeu, gràcies.
Volem obrir ara una nova secció abans de Nadal, la secció de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani, amb un capítol que avui ens situa a l'extrem nord del país, allà on hi ha un monestir arran de Mar Oriol.
Així és, Marina, ja estem gairebé a les portes de les vacances de Nadal, però encara ens queda una sessió abans d'aquestes festes de mites, de llegendes, i de nou saludem el Joan de Déu Prat. Joan de Déu, bona tarda.
Bona tarda, encantat de saludar-vos.
Joan de Déu, avui ens situarem cap a la zona encara nord, encara al nord del país, al monestir de Rodes, per tant, cap a la zona del Cap de Creus, aquesta zona de Dòlmens, zona de també Costa Brava,
Sí, és una Costa Brava diferent, no és la mateixa de la de Palamós o la d'Aro, que és molt boscosa, però s'ha de dir que el Cap de Creus, antigament, i allà hi ha la població de la Selva de Mar i Port de la Selva, si té aquest nom és perquè allò eren uns boscos impressionants que amb el temps doncs, s'han anat extingint. Però sí que és un lloc molt interessant, diguéssim que al nord i al sud del país tenim com dos excrescències, no? Al sud tenim el delta de l'Ebre, l'únic lloc on Catalunya creix, o creixia, perquè ara hi ha el delta de Creix, i aquesta mena de muntanyes abruptes que entren al mar, que és el Pirineu, que xoca amb el Mediterrani, entra al mar i és Cap de Creus.
Sí, sí, una zona també segur, ben rica en llegendes i, com dèiem, en aquesta zona del monestir de Rodes segur que té doncs, diversos mites al voltant de la fundació, de l'origen no?, d'aquest monestir.
Sí, deixa'm que et comenti abans que Cap de Creus antigament se li deia el Cap del Diable, perquè era també un lloc molt abrupte amb moltes tempestes, i anteriorment, en temps dels romans, el Cap de Venus, i sembla ser que era un lloc, Venus va néixer de l'escuma del mar, llavors era un lloc venerat pels romans, i de fet a la Catalunya Nord tenim la població de Port Vendres, que ve que vol dir Port Venus, aleshores era un lloc molt apreuat. I no és gratuït que es muntés un monestir allà dalt, perquè prèviament doncs, hi havia molts dòlmens que encara es poden visitar si un fa excursions. És un dels llocs d'Europa on hi ha més dòlmens i més menhirs, i això no és una cosa gratuïta. Sembla ser, segons diuen les tradicions, de que els nàufrags de l'Atlàntida, no?, aquesta ciutat submergida a l'Atlàntic, doncs van arribar a Europa, i com els nàufrags en altres moments, l'única cosa que tenien per retornar una mica la seva civilització eren les pedres, no? Havien quedat atrassats per la negada aquella, anegada, que en totes les tradicions es parla d'un diluvi universal. Nosaltres coneixem el bíblic, però en totes les grans cultures, la grega, les inques, les australianes, hi ha un diluvi universal, i aquests nàufrags que van arribar a Europa i els que devien arribar a Cap de Creus segons la tradició, doncs es van trobar que només podien utilitzar les pedres per fer un símil d'on havien estat abans els seus grans edificis, i amb aquests dòlmens a l'interior, com si siguessin antigues o primitives esglésies, doncs allà no només enterraven a la gent, sinó que feien els seus rituals d'iniciació, de passar a l'altra banda del món, el món invisible, i per tant era un lloc molt important. I també era important perquè Cap de Creus és el primer lloc on els rajos de sol il·luminen Catalunya i la península Ibèrica. Per tant, era com una mena de gran temple solar, i no és estrany que ara es digui Cap de Creus. Després, amb el cristianisme, doncs van ser les creus les que es van plantar allà dalt. I si vols, ara parlem del monestir.
Doncs vinga, sí, sí, parlem del monestir, ja el tenim situat, ja sabem ben bé on és i per què es diu de la manera que es diu, i aquest monestir, doncs com es funda, què diu la llegenda al voltant d'això?
Doncs bé, primer era el Cap de Venus, i anteriorment doncs era com un temple solar dels homes megalítics, i després va ser un lloc fonamental del cristianisme, un dels monestirs més importants, i la llegenda diu de que cap als anys 600 del mil·lenni anterior, doncs els perses estaven a punt d'entrar a Itàlia i podien arribar a Roma, i aleshores el papa va enviar uns peregrins perquè allunyessin les restes, les despulles que quedaven d'en Sant Pere. Van agafar un braç, van agafar el cap, i aquests peregrins van anar navegant per un mar terrible com és el golf de Lleó, i van arribar amb aquesta costa tan abrupta que és el Cap de Creus. Van pujar a dalt de tot en una cova on havia estat un eremit abans, doncs van amagar aquestes restes del Sant Pare, de Sant Pere, i se'n van tornar. Quan van passar el perill dels perses i van tornar per recuperar-les, no les van trobar, i aleshores van decidir fundar al costat d'una font d'aigua que hi havia el monestir de Sant Pere de Rodes, que estaria sobre les despulles de l'església, i des d'aleshores sempre ha estat un puntal dels monestirs cristians. Després del Vaticà i de Sant Jaume de Compostela, doncs era un lloc de peregrinatge molt important, amb moltes relíquies. Si anaves allà a peregrinar, doncs tenies excedència del purgatori, i per tant aquesta és una mica la història llegendística que empalma amb tota aquesta gran peregrinació i tota aquesta importància que tenia aquest monestir. Si aneu allà, veureu que hi ha una magnificència de vista
Els monestirs sempre intentaven posar-los a dalt de les muntanyes perquè estiguessin més a prop de Déu, i va tenir un pes important de la cultura també, que si vols podem parlar-ne.
Sí, 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 perquè també ara estava pensant, eh? Dic, és una llàstima també, doncs, que no tingui vida aquest monestir, eh? S'hi pot anar, es pot visitar, hi ha la vida de la gent que l'estudia, que el contempla, que el visita, que fa turisme, però clar, no és un monestir com el de Montserrat, per exemple, doncs, que hi ha vida, que hi ha monjos, que hi ha una comunitat religiosa que hi viu i treballa cada dia. Clar, en aquest cas no és així, no sé si és una llàstima.
És una llàstima perquè era un monestir molt important, i amb aquests monestirs a l'edat mitjana, que estaven al Pirineu sobretot, doncs era un reservori de la cultura llatina clàssica que es transmetia a través de tota la cultura àrab, es traduïen després un altre cop al llatí, del grec a l'àrab, de l'àrab al llatí, i a Catalunya, que era lloc de frontera, doncs hi havia un lloc de comerç i també de cultura, i tots aquests monestirs, com el de Ripoll, doncs eren llocs molt cultes, hi havia l'escriptòrium, una feien les bíblies, on s'il·luminaven molts llibres, i era molt important el de Sant Pere de Roda. Sí que és una llàstima que ara es pot visitar perfectament, però que no estigui en dansa com aquells moments. Allà hi va passar, segons diu la tradició, doncs en Gerbert d'Orlà, que després arribaria a ser el papa Silvestre II, i diuen també les tradicions que va portar el nombre zero del món musulmà. Ja sabeu que nosaltres tenim una numeració que es diu aràbica.
Uh-huh, sí.
I és perquè els àrabs van portar els nombres que coneixem de la Índia i els van transmetre a Europa a través del Pirineu, d'altres indrets i a través de savis. I quina era la novetat d'aquesta numeració? Que tenia el nombre zero, que en la numeració romana no existia el nombre zero, i ja sabem que el zero a l'esquerra no val res, però a la dreta val molt. I aleshores això va fer avançar molt les matemàtiques. I aquest Gerbert d'Orlà, que era un monjo occità, doncs el comte de Barcelona, que va veure que era molt savi, el va educar a la catedral de Barcelona, va viatjar a l'Àndalus, va tenir molts coneixements, va inventar àbacs, va inventar rellotges, i tan important va arribar a ser que el comte de Barcelona li va presentar amb el papa a canvi de que li deixés tenir una seu episcopal a Catalunya, que era tornar a tenir a Tarragona com a seu episcopal, perquè abans era Narbona a la part francesa. I li va canviar aquest savi per aquest poder religiós, i aleshores, doncs, finalment era tan savi en Gerbert d'Orlà que es va convertir en Silvestre II, un dels grans papes científics de la cristiandat.
Interessant, interessant aquesta figura, la de Gerbert d'Orlà i el monestir de Sant Pere de les, que clar, el seu port, diguem-ne, que era Port de la Selva.
Sí, aleshores, en aquella època, doncs, el Port de la Selva, que està en una badia, era com el port llançadera per que els monjos poguessin estar connectats amb Roma. Abans no es feia el trajecte directament, sinó que es feia de cabotatge, s'havia de resseguir la costa, perquè podia haver mala mar i no hi havia els coneixements tècnics, però era el port d'un monestir, el Port de la Selva, i allà segurament és on va embarcar en Gerbert d'Orlà per anar a Roma i poder enllumenar amb el nombre zero el papa.
I tant. I altres mites, altres llegendes d'aquesta zona, del voltant del monestir de Sant Pere de Rodes, de pirates i del castell de Verdera.
Sempre han parlat que els pirates del Carib són una minúcia comparat amb els de la Mediterrània, que n'hi havia molts més, i hi havia una ciutat pirata, que era Alger, amb moltíssims presoners. Cervantes diuen que va ser capturat davant de Cadaqués, perquè també es feien aquests viatges de cabotatge, i aleshores doncs s'havia de protegir la costa, no? I hi havia moltes regir-se. Una era des dels castells, el castell de Verdera, que estava molt a prop del monestir de Sant Pere, doncs tenia la visió de dos mars, tenia el mar del Golf de Lleó, a la part nord, amb tot el que és fins a Marsella, i tot el Golf de Roses cap al sud i el Mediterrani sud, i des d'allà era un lloc importantíssim per veure si venien veles pirates. Llavors s'encenien fogueres, després a Palafrugell, a Roses, a Cadaqués s'encenien altres fogueres, i se sabia que venien pirates. Tota aquella costa va ser atacada per pirates en ocasions. Cadaqués va resistir perquè era una població molt forta i que tenia fortificat el poble, però Roses va ser atacat, Palafrugell, Palamós. Aleshores, ara tot això són històries que surten amb el musical de Maricel, però en aquell temps la costa era molt perillosa, i aquest era un dels castells fonamentals perquè tenia una visió molt àmplia per on podien venir els pirates.
I tant, i avui en aquesta secció acabarem parlant del tresor amagat i els basiliscs.
Bé, doncs el tresor més important trobat a Catalunya es va trobar a Sant Pere de Rodes i va ser el 1989. Hi ha molta gent que va a la platja amb els detectors de metall a veure si troben alguna moneda. Doncs està prohibit absolutament en llocs arqueològics anar amb aquests detectors, doncs perquè, mira, l'any 1989 es va descobrir el tresor més important de monedes, més de 600 monedes d'or de plata, que segurament haurien haver estat amagades segles abans pels monjos amb algun presumpte atac de pirates. Deurien veure veles a l'horitzó, veles que s'apropaven, i deurien amagar aquell tresor d'allà, que segurament va continuar després estant en secret gràcies als basiliscs. I això ho diu la llegenda, que els basiliscs crien tresors. Els basiliscs són una mena de petit drac. Ja Plini el Vell en parlava, que té una mirada fulminant, que pot aixecar-se sobre les seves dues potes del darrere, que té el cos de saura i el cap de gall, que també té com un alè fètid, i que viu doncs amb dòlmens, amb antigues tombes d'herois del passat, de gegants, i sobretot on hi ha tresors. I Hi ha la tradició que parla molt sovint d'aquests dracs, no?, que són guardians de tresors, ho hem vist en pel·lícules del Senyor dels Anells, però també està en la tradició, i els basilis, doncs, podríem dir, és una pensada de que deurien mantenir aquest tresor allunyat dels cercadors de tresors que en totes les èpoques han existit i han remenat tombes, i això ajunta una mica aquesta cosa dels pirates, dels tresors i d'aquest ser mitològic que es diu el basilisc.
I un dels basilis que a vegades també hi ha figures, d'aquestes de bestiari i de correfocs, que són basilis. Per tant, aquí també perviu encara aquesta figura.
Sí, és una figura viva amb l'imaginari de cartó-pedra, i a Barcelona es té notificació doncs, des de l'edat mitjana, que ja se'l feia rondar per la ciutat travestit de festa, però tothom sabia que si en algun moment havia d'anar a alguna tomba o havia d'anar a algun dolmen o a buscar un tresor, que no s'oblidessin de portar un mirall per poder-lo confrontar amb la seva mirada fulminant, i que aleshores el que morís sigués el basilisc, que el rebre la seva pròpia mirada.
Interessant. Portarem un mirall també a sobre per si cas.
Que no falti.
Que no falti. I he mentit, perquè he dit que acabaríem explicant el tresor amagat i els basilis, i no, acabarem amb una altra qüestió que també volíem comentar, Joan de Déu, perquè ara que estem a les portes de Nadal i doncs et cagaran molts tions, el Pare Noel també portarà regals a qui convingui, els Tres Reis d'Orient també repartiran regals i felicitat a tort i a dret a aquestes festes, i per què no, doncs, una idea pot ser un nou llibre que ha sortit, que podem trobar ja a les llibreries, un nou llibre de Coma Negra, que es diu Guia de les Criatures Fantàstiques Catalanes, amb textos de tu mateix, Joan de Déu. Per tant, tenim un nou llibre que pot ser una bona idea potser de regalar aquest Nadal.
És un llibre llaminer, perquè amb les il·lustracions de Maria Padilla i he fet els textos, és un llibre que conté com 100 il·lustracions sobre diferents criatures fantàstiques catalanes. Jo crec que probablement és l'únic llibre que existeix de cultura de qualsevol país de les seves criatures fantàstiques, però il·lustrat. Hi ha molts llibres que recullen les criatures de molts llocs, però que estiguin il·lustrades, que sigui una veritable guia on tu puguis gaudir de la imatge d'aquesta criatura, que saber on viu, a l'hàbitat, a les fortaleses o les febleses que tenen, doncs és una novetat que després de molts anys d'estar treballant amb Coma Negra i amb la Maria, que ho ha fet esplèndidament, doncs tenim aquest llibre que l'oportunitat del Nadal, que és un moment de fer bons regals, doncs és adient, però que en qualsevol moment, si algú ha de sortir al bosc o des de casa vol gaudir de l'imaginari català intangible, doncs té aquest nou llibre que acaba de sortir del forn.
I tant, home, i unes il·lustracions, ho deies, de la Maria Padilla, precioses, perquè podem veure la portada d'aquest llibre i déu-n'hi-do, hi ha un ésser, una criatura així al mig de la portada, que és com una espècie, no sé, d'uranet amb braços de dona,
sí,
com
sí,
del
sí,
mar, no sé ben bé què és això.
Bé, de fet és una dona d'aigua, que diuen que les dones d'aigua doncs, es podien transformar en merles per no ser descobertes, i aleshores doncs, la Maria, no deixa de ser un joc lúdic, doncs, l'ha interpretat d'aquesta manera, però també tenim manairons, tenim altres, els pergolets, que també són com una mena de criatures marines. En fi, tot el mostruari de com el poble català ha imaginat el que abans eren els genis de la natura, els genis Loki, i que a més il·lustrats amb una feina que ja et dic, segurament, probablement és l'únic llibre que disposa de tantes criatures i tan il·lustrades perquè la gent tingui un gaudi. Sembla que a la península Ibèrica, la zona on pugui haver més criatures fantàstiques, sigui a Cantàbria o al País Basc, amb aquells boscos atlàntics, i precisament no és així. És a Catalunya, a València i a Mallorca, on hi ha moltes més criatures que qualsevol altre indret de la península Ibèrica, i per tant, és un patrimoni intangible per imaginar, però també per veure com el poble català s'ha imaginat aquestes antigues entitats del bosc o del mar o dels núvols o de les coves que existeixen a totes les cultures i que nosaltres hem actualitzat.
Guia de les criatures fantàstiques catalanes, doncs recomanació feta, un llibre amb textos de Joan de Déu Prats i amb il·lustracions de la Maria Padilla. Joan de Déu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès un dia més aquí a la Randa Mar, en aquesta secció de mites i llegendes, i això, que estem a les portes de les festes, per tant, molt bon Nadal, feliç any nou, i ens retrobem ja aquest 2026.
Bones festes i gràcies per l'oportunitat de poder també parlar d'aquest llibre tan recent.
No he sabut trobar el moment per sincerar-me, ni la manera d'avançar. M'he trencat a cada pas sense pensar-m'ho. M'he fet mal per ser capaç d'imaginar. No vaig veure les senyals mentre esperava, perquè el cel em va remoure la veritat. He après que callar-se les paraules, per molt que tinguis ganes, és el que et farà avançar. I vaig cagar-la, idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la, imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. No he sabut trobar el camí, jo ja t'ho vaig dir. Vas trobar-me perdut enmig de les nits fredes. Vas ser com pujar al Puigmal enmig d'una forta tempesta. I ara no sé com guiar-me amb les estrelles. M'has ennubulat i ara no em deixes veure. No sé com tornar, hauré d'improvisar i baixar per la tartera. I vaig cagar-la idealitzant-te, sense pensar ni escoltar la gent. I vaig cagar-la imaginant-te amb la foguera vora el mar sense res més. Sí, eh? Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és agradar-me i no fer l'idiota. Potser he perdut el temps per no viure el present. Jo m'he trencat les ales per entendre lentament. Ara el que et toca, sense resposta, és intentar agradar-me i parar de fer l'idiota. Estimar-me amb mi, no pensar en ningú.
I ja han tancarem la recta final de la Ronda Mar d'aquest dijous 18 de desembre i fem parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre el pressupost pel 2026 que l'Ajuntament de l'Ampolla ha aprovat recentment, Cel.
Sí, Marina, l'Ajuntament de l'Ampolla ha aprovat el pressupost municipal per a l'any 2026, que ascendeix a 7,73 milions d'euros, la xifra més alta de la història del municipi. Anem a comentar-ho amb Meritxell Faiges, primera tinent d'alcalde de l'Ampolla. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia, moltíssimes gràcies.
Com ara he dit, l'Ajuntament de l'Ampolla acaba d'aprovar un pressupost rècord de 7,73 milions d'euros. Mai havia sigut tan alt, no, el pressupost?
No, és el pressupost més alt que s'ha aprovat mai aquí a l'Ajuntament de l'Ampolla. I bé, bueno, però això també indica que tenim una bona salut econòmica i que s'estan fent bé les coses.
Clar, quins factors han fet possible arribar a aquesta xifra?
Bé, jo crec que, pues, bueno, diferents, a part de la recaptació, que val a dir que no s'han pujat impostos, sinó pues, bueno, pues, temes com permisos d'obres i s'han aconseguit moltíssimes subvencions durant aquest any 2025 i esta gestió que fa pues, buscar una mica de recursos externs, com si diguem, ha fet possible este increment de pressupost.
Molt bé. I Meritxell, l'objectiu general d'aquest pressupost pel 2026, és a dir, els objectius per l'any que ve, quins són?
Mira, en el moment de redactar aquest pressupost, des de l'equip de govern hem tingut dues coses molt clares, que primera és estar al costat de la gent, per això la partida social, com si diguéssim, és una de les que més han mimat, vale? De les que més han tingut cura, de poder seguir aportant a la ciutadania tot el que estem treballant per ells, com pugui ser ajuda en llibre, ajuda en transports, ajudes socials de necessitats extremes, dedicació a la gent gran, a la joventut. Creiem que aquesta és una de les partides més importants que hem de seguir mimant i hem de seguir treballant. I l'altra és la partida d'inversions, que si veieu passem del milió d'euros en inversió per aquest 2026, perquè considerem pues, això, que també en un poble s'ha de treballar i s'ha d'intentar pues, sempre anar endavant i mirar i vigilar quines són les necessitats, no? En aquest cas, per a aquest 2026, creiem molt necessari invertir en el barri de dalt, val? En tot un seguit de millores en un projecte total que està valorat en més d'un milió i mig, dels quals 600.000 se'n dedicaran a la partida d'este 2026 i llavors pues, altres projectes com pugui ser pues, arreglar camins i diferents infraestructures que es necessiten pues, per això, pues, per a poder seguir tenint el poble pues, un dels, per a nosaltres un dels millors del territori, no? Però per a que sigui així s'ha de seguir treballant, per a que així ho sigui.
Claro. Ara com dies, bueno, feu amb molta... Destineu molt pressupost, no, a les inversions, més d'un milió d'euros, com ara dies, un dels punts més importants és el projecte del barri de dalt, 600.000 euros. En quin punt se troba aquest projecte?
Bueno, este projecte ja està redactat, ara en breu esta part esperem que surti a la licitació, val? I llavors, pues, com bé t'he dit, el que ha redactat és un projecte que supera el milió i mig d'euros, llavors pues, l'haurem de fer en dues fases, i esta primera fase creiem que en breu ja sortirà per a poder ser licitat.
Molt bé. I quines seran aquestes millores, els beneficis que aportarà el veïnat?
Se millora el que seria l'enllumenat, se millora el paviment, les ceres, o sigui, tot un conjunt d'accions que per al barri són necessàries.
Claro. I també, Meritxell, un punt important i més en els temps que estem vivint ara en els aiguats i les pluges, no? És millorar el drenatge a diferents zones del poble.
Exacte, sí, ja està en redacció uns projectes que, com bé dius, per millorar el drenatge, ens donem compte que ara mateix, pues, ahir vam tindre un episodi de pluja bastant intens aquí a l'Ampolla i tenim tres zones que pues, bueno, pues, són una mica conflictives en el moment de canalització d'aigua, no?, del drenatge. Aquestes tres zones la trobem al Passeig de l'Arenal, al barri d'Ampolla Mar, també a la zona de la urbanització de Cap Roig i llavors al carrer Acantilats, no? Bueno, l'objectiu principal és prevenir incidències i reforçar pues, bueno, una mica la resiliència urbana davant d'aquests episodis que malauradament cada vegada són més freqüents i com t'he dit, pues, bueno, s'ha de fer la preparació d'aquests projectes, però que, pues, bueno, que per a este 2026 està contemplat i poder actuar pues, per a millorar estos tres casos.
Molt bé, com tu dius, Meritxell, la prevenció no és, també és el més important, perquè al final no podem parar que plogui, no? Però si estem nosaltres preparats, pues, hi ha tot el que ens emportem per davant.
Exacte, així mateix, és que ha de ser així, o sigui, tu ja veus cap on van les coses i el que s'ha de fer és treballar per a intentar minimitzar el que serien les conseqüències.
Sí, i com abans mos avançaves, el pressupost també manté i reforça, no?, el compromís social en los ampolleros i les ampolleres. Hi ha, per exemple, 16.000 euros destinats a ajuts en llibres escolars, també al transport d'alumnes de batxillerat, entre d'altres, no?
Sí, creiem que estar al costat de la ciutadania, com t'ha dit, és un pilar del nostre equip de govern. Creiem que aquestes ajudes són molt positives per a la ciutadania. Una subvenció per adquirir llibres des de primària fins a batxillerat, som dels pocs ajuntaments que les oferim i creiem que això pues, és una mica un respiro per a les famílies, no? Com bé dius, transport escolar, pensem que el transport als alumnes que cursen batxillerat no el paguen des del Consell i que menys pues, que des de l'Ajuntament, ja que no tenim institut aquí al poble, ajudar a aquestes famílies en el que suposa esta despesa en el desplaçament, no? Seguirem treballant en el centre de dia, serveis d'atenció domiciliària, programes de suport, com pot ser que oferim classes de gimnàsia a la gent gran per a que estiguin actius, pues ajudes per a combatre la pobresa energètica, sempre tenim pues necessitats pues molt bàsiques que hi ha famílies que no les poden cobrir i tenim esta partida per a intentar ajudar a cobrir aquestes necessitats de necessitat bàsica, pues com ja pugui ser, per això, pobresa energètica o a una família que se li ha trencat un electrodomèstic imprescindible, poder-los ajudar per a poder-ne adquirir un altre, no? I abans, pues, sense, pues, per ara seguir parlant, de que sempre estem al costat del teixit associatiu, teixit esportiu, de fet donem subvencions a quasi el 100% de les associacions i clubs per a que estos puguen tirar endavant la seva activitat, perquè això també no deixa de ser una manera de fer cohesió social i de que el poble estigui, tingui moltes activitats i coses que pugui fer.
Sí, i a més de tot això que dies, també aposteu, no?, pel lleure, perquè, per exemple, el campus d'estiu i les activitats juvenils tenen una partida de 14.000 euros, que, clar, evidentment les necessitats, però també el lleure, no?, de la gent jove.
Sí, creiem que la conciliació familiar a vegades és difícil, sobretot, per exemple, aquí a l'estiu la majoria de famílies tenen feines lligades o bé al turisme o bé, per això, a treballs de temporada, no?, i pensem en els infants, que aquests infants han de poder tindre un llibre de qualitat i, com t'he dit, pues, pensant en això, a tots els empadronats de l'Ampolla se'ls subvenciona una part del cost del que costa pues, estos campus d'estiu, no? Però ja et dic, la nostra finalitat és estar al costat de la gent, mirar on estan les necessitats i intentar ajudar pues, el màxim possible.
Molt bé, Meritxell, el pressupost ja està aprovat per l'any que ve, ja l'hem desglossat, vull dir, teniu tots els punts, totes les claus per fer, bueno, d'un 2026, per fer l'Ampolla, no?, pues més moderna, dinàmica i pròspera per la gent.
Pues sí, el CAP és la nostra feina i intentar, pues això, que la gent que va fer confiança en nosaltres, demostrar-los pues, que sí, que estem treballant per ells i per tots els ampolleros i ampolleres i intentar sempre, pues, com m'he dit, que estar al costat d'ells.
Molt bé. Meritxell, si sembla, ara passem a parlar a la Setmana del Comerç, que es va tancar este diumenge en la tercera fireta de Nadal. La setmana va anar, bueno, la Setmana del Comerç durant tota la setmana i el cap de setmana la fireta. Quin balanç me'n fas?
Fem un balanç més que positiu. Jo, com a regidora de comerç, també, només puc dir agrair a tots els comerços i empreses implicades, perquè la veritat, o sigui, molta feina detrás, però des de luego sense ells no hagués estat possible. Ja sé que sona molt un tòpic, no? Però pensar que en el teixit comercial que tenim nosaltres, que a la Setmana del Comerç hi haguen adherits 40 comerços, és que això és superar el que és la paraula èxit, no? I ja et dic, ja no és cosa de la meva regidoria, sinó que crec que és cosa del teixit comercial que tenim aquí al poble, que sabem que tot i ser mes de desembre s'ha d'intentar desestacionalitzar, sabem que a l'estiu tot va bé, però el que s'ha de fer és treballar per a pues, que els mesos d'hivern i de tardor poguéssim treballar aquí al poble, i de fet crec que estan molt implicats, i agrair-los que l'èxit d'esta Setmana del Comerç i de la Fireta ha estat en gran part gràcies a ells, no? I a les famílies i empreses que de forma totalment desinteressada han aportat el seu granet de sorra per a poder tirar endavant.
I tal, 40 comerços adherits, heu fet any rècord, no?, en comerços adherits?
Sí, han tornat a fer el rècord. De fet, des que jo soc regidora, poquet a poquet s'han anat incrementant els participants, i crec que és degut a una mica a això, o sigui, és que hem de veure que el comerç de carrer l'hem de lluitar dia a dia. O sigui, jo com a comerciant veig que aixecar la persiana cada dia costa més, no? Però si estem junts i fent pinya, ara mateix hem obert un nou canal de difusió aquí al poble, ha sigut per iniciativa privada, o sigui, per iniciativa de tots els comerciants, hem obert un nou canal a Instagram, que es diu L'Ampolla Activa, que intenta englobar per això tot el sector econòmic, empresarial, comercial, restauració de la població, no? Perquè jo creiem que lo important avui en dia és tindre moltíssima visibilitat, arribar com a la màxima de gent possible, i pues, bueno, pues ja que tenim aquestes armes, que és la internet i la difusió online, s'han d'aprofitar, i com bé t'he dit, ha sigut una idea privada, que té tot el recolzament de l'Ajuntament i de la meva regidoria, per a que així pues, no lluita contra ell, sinó unir-nos i ser més forts.
Sí, L'Ampolla Activa, que, bueno, pròximament ja en parlarem més àmpliament, perquè també, vull dir, jo ho he vist per xarxes, que esteu a tope, però per entendre-nos, és un perfil d'Instagram, és on ficareu un canal de difusió de notícies, de novetats, de
promocions, tot. O sigui, sí. Aquí, en este canal, hi cap tot el que té relacionat, pues, com bé te dic, en el món econòmic, no? Empresarial, comerç, restauració. I aquí lo que volem fer és penjar totes les ofertes que pugui fer qualsevol botiga, qualsevol restaurant, penjar iniciatives, penjar totes les activitats que es duran a terme. O sigui, no és que una cosa suplante l'altra, no? Perquè els canals de difusió oficials segueixen totalment actius i seguiran fent promoció de totes aquestes coses, sinó que és un més a més, val, per a poder també intentar arribar a tota la gent possible.
Sí, i Meritxell, com dèiem, esta Setmana del Comerç, que bueno, ha anat fent diverses accions, no?, durant la setmana, se va rematar, va finalitzar, va tancar en la tercera Fireta del Nadal, el cap de setmana, dissabte i diumenge, que hi havia uns quants estants també de comerços del poble. Què me'n dius de la Fireta?
Bueno, uns quants, érem 24 participants, disculpa, a la fireta de Nadal érem 24 estants o 24 parades, com ho vulguis dir, i sí que hi havia, en este cas, sempre participen el que és el comerç, la restauració, i a més també convidem a les associacions, així en un caire més social, com pugui ser, doncs, per exemple, Provat, Mans Unides, l'Associació de Dones, però també donar a conèixer les seves activitats, no? És una fireta on tothom hi cap, on ningú s'obre, perquè tot fa festa, i la valoració de la fireta, pues, bueno, pues, més que positiva. Ja, de fet, estem pensant coses per a l'edició, per a la quarta fireta, no? Ja en breu farem una reunió per apuntar tot el que ha donat de sí i tot el que encara queda per a poder extreure d'esta fireta. Estem molt contents de la resposta de la gent del poble. Pensa que va haver moltíssima gent durant els dos dies, llàstima que el diumenge a la tarda pues, se va girar mal temps, però estem molt, molt més que orgullosos del resultat. Creiem que va ser una fireta que va fer molt de poble i que es va viure un esperit i un ambient tan bonic que serà difícil d'oblidar. A més, pues, el benefici econòmic que va ser, no? Que és la principal comerç és això, no? Pues que el comerç se doni a conèixer i que la gent compri aquí al poble. I fer-ho en voltes de Nadal, això implica pues, que aprofites, no?, aquesta època nadalenca de compres per a incentivar pues, que la gent compri el comerç local. Però els resultats crec que van ser molt més que positius i que estem molt contents.
Molt bé, doncs sí, m'estàs dient que ja esteu ideant novetats i coses per la pròxima edició. Clar, vull dir, pot anar superbé, però clar, de l'experiència, no?, se'n van traient coses i dius, bueno, doncs això sí, això ho fem així, perfecte. Vull dir que anar millorant sempre, no, Meritxell?
Exacte, sempre mires i sempre ja veus alguna coseta, però mira, això ho canviaria de puesto, o ara aquí podríem ficar això, i mira, això que ha sigut un èxit, l'any que ve, doncs encara ho potenciarem una miqueta més, no? Llavors també voldria agrair a la Fireta de que moltíssimes de les actuacions musicals, perquè, musicals o espectacles, bingos musicals, tot se va fer de forma totalment altruista, o sigui, la implicació ja no només del teixit associatiu o del comerç, la implicació de gent del poble, que potser té un grupet amateur de rumba catalana per a cantar Nadales, van vindre i van tocar i van fer activitat de forma totalment altruista. L'únic que és per demanar una donació per al dia de la Marató de TV3,
sí,
no?
Sí.
Agrair a tota aquesta gent que sempre ha estat predisposada a fer coses per al poble de forma positiva i com bé t'he dit, mos guanyen. O sigui, no hi ha prou paraules d'agraïment per a tota aquesta gent que, com bé t'he dit, de forma totalment altruista, sense cobrar res, va voler ficar el seu granet de sorra per a que la Fireta de Nadal pues, lluís encara més.
Perfectíssim, Meritxell, moltíssimes gràcies per haver connectat avui el programa i mira, si no ens tornem a parlar ni a veure, bones festes i bona entrada d'any.
Igualment, molt bones festes a tothom, bona entrada d'any i esperem pues, bueno, que este 2026 sigui almenys igual i si pot ser una miqueta millor.
Doncs Marina de l'Ampolla, ja ho tenen tot preparat per començar el 2026 amb bon peu. Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 18 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Vull cridar, t'estimo, saltar lluny i perdre el cap. Jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on partir pots tornar a ser tu. Ja no faig...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
Down.
en altres temps, que ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà demà. Llença't, cada instant és un i no repetirà. Sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em llenci, que no pensi en tot el que vindrà. Que un llapis mai no dibuixa sense una mà.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa.